A Flor de Pell, amb Roser Ventura. Una setmana més arriba a una nova edició de A Flor de Pell amb la Roser Ventura. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Pues molt bé, aquí amb la caloreta ja.
Estàs empatitzant amb nosaltres amb aquesta calor que fa ja, que ja no sabem si obrir l'aire condicionat o què fer exactament,
sí,
no?
Sí, estem a punt ja, estem a punt.
Ja és el temps, ja és el que toca, ens anem cap a l'estiu i avui fa calor i demà surten núvols i no sabem ni què posar-nos ni res de res, però vaja. El que sabem seguríssim és que som humans i com a humans moltes vegades ens trobem empatitzant amb situacions que passen al nostre voltant, amb persones amb les que potser mai hauríem pensat que podríem arribar a empatitzar, o no. Hi ha vegades que ens agradaria posar-nos a la pell d'un altre i en canvi no ho fem, som incapaços de poder-ho fer. Perquè l'empatia exactament què és?
Bé, l'empatia és una capacitat, una habilitat. Jo considero que forma part de la intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional, a veure, òbviament pots néixer amb una capacitat més àmplia que una altra persona, però en principi és una cosa que s'entrena. La intel·ligència emocional s'entrena, és una habilitat. Jo considero que és un valor inclús dintre dels valors personals i humans, no? Llavors, el que moltes vegades veig és que l'empatia es pot confondre amb simpatia, també. Val? Vull dir, simpatitzo amb tal, simpatitzo amb qual. El que deies, no? El que feies esment, que moltes vegades voldríem empatitzar i no podem. I és perquè, doncs, és el mateix que en un moment donat la visió d'una ferida a una persona li pot impressionar i es retira, i en canvi una altra no li fa absolutament res i pot estar preparada o disposada a ajudar aquella persona que s'ha ferit, no? O en un accident, el que sigui. No? És simplement això, hi ha algú que ens toca. Llavors podem empatitzar amb coses que, amb les que ens sentim còmodes i se'ns donen bé o creiem que les podem donar, les podem oferir, i no empatitzem amb situacions que nosaltres ens fan patir o que ens creen un conflicte o que ens fan venir o ens fan créixer la por, ens fan aparèixer les pors, no? Molts cops aquestes pors ni en som conscients, però bé, estan allà. Hi ha una... Normalment les emocions traumàtiques estan gravades o codificades en moments de la infantesa primera, no? Els primers anys de la nostra vida. De tota manera, hi ha emocions que han estat codificades durant el nostre desenvolupament. Però moltes vegades són inconscients i per això són automàtiques. Llavors és difícil poder-hi fer front en aquell moment. És diferent un sentiment. Un sentiment és més ja una qüestió de creences. Jo crec que les coses han de ser així. Si no són així, llavors jo em sento malament. Això són més sentiments. Sentir, mental. Dic que els sentiments són més fàcils de poder canviar. Val? Una emoció ja seria més treballar a nivell emocional, no només, sinó a nivell de sensibilitzar-nos d'aquella situació amb una sèrie de tècniques que cadascú pot triar i que evidentment estan a disposició. Mm-hmm. Però estàvem parlant de l'empatia.
Exacte.
Llavors, com tu deies, sí, jo a vegades crec que es confon. No tothom pot ser empàtic o no pot mostrar una forma de ser empàtic àmplia, en el sentit de poder ser útil als altres, no? Jo empatitzo amb certes persones perquè tenen unes creences, una forma de fer, un estil de vida o una forma de pensar i uns gustos, i no empatitzo amb persones que no tenen aquests mateixos gustos o que són gustos que són contraris o que xoquen amb els meus, no? Llavors, clar, és una mica relatiu, també. Però, vaja, el fet d'empatitzar és una cosa que es desenvolupa. També he de dir que l'empatia, de veritat, en aquesta societat és més aviat escassa. O sigui, se'n parla molt perquè, bueno, hi ha una certa ressonància de que ser empàtic, doncs, és un valor molt positiu, però per ser empàtic es necessita un cert equilibri i una certa maduresa emocional. Si no, no podem ser empàtics, perquè una de les coses que és necessari per tenir una bona empatia és saber situar-se en una posició neutra, val? Que no sigui... O sigui, empatitzar no vol difondre's amb l'altre o deixar les meves conviccions o abandonar-les per poder empatitzar amb les teves. Això seria erroni, no? Això no és ben bé empatia, això seria una altra cosa, no?
Clar, perquè de fet ens estaves comentant que l'empatia es pot entrenar. Com s'entrena?
Doncs precisament, per mi poder ser empàtic de manera molt positiva requereix que jo em conegui a mi mateixa. O sigui, és important conèixer-se un mateix, perquè si un es coneix a si mateix, sap de què dol en el sentit de doncs, quines són les pors, quines són les inclinacions o les carències o les dificultats personals o les... Sí, digue-li com vulguis, no? Les qüestions que a mi em costen més, no? Si jo em conec, les podré reconèixer més fàcilment amb els altres. Mm-hmm. És dir, jo precisament, la meva professió, he hagut de desenvolupar molta empatia. Llavors, si jo no feia un treball intern important i profund, a mi m'és molt difícil poder comprendre el que li passa a l'altra persona, perquè el més important no és la metodologia, el més important és poder entendre què està sentint aquella persona que tinc al davant per poder-la ajudar, perquè no a tothom la pots ajudar de la mateixa manera, ni tothom necessita ser ajudat de la mateixa manera. S'ha de tenir una habilitat per comunicar certes coses, s'ha de tenir respecte, un gran respecte per l'altre, no s'ha d'interferir en la vida de l'altre, o sigui, s'ha d'anar fent una sèrie de propostes i on és molt important, dintre de l'empatia hi entra també la bona comunicació, sens dubte.
Sí, més que res perquè hi ha moltes vegades que no acabem de dir què és el que ens passa, sinó que donem potser alguns mínims detalls que ni tan sols tenen absolutament res a veure amb el que en realitat t'està passant, no?
Correcte, és molt cert això que dius. I és molt important que ho diguis perquè molts cops és això, ens sentim malament o ho atribuïm a algú que ens ha fet tal cosa o ens ha dit tal altra o perquè algú no ens ha sortit bé, però realment aquella sensació, aquell sentiment o aquella emoció pot ser que estigui, o sigui, que tingui la seva arrel molt més lluny, sigui molt més antiga, estigui associada o codificada amb una por, amb una sensació de jo no puc, amb una creença de que jo no sóc capaç de... Entens? Vull dir, moltes vegades és com nosaltres ens valorem a nosaltres mateixos.
Uh-huh. Com podem empatitzar amb els altres? Primer de tot, escoltant, evidentment, no?
Sí, és una habilitat també important i que hauríem de desenvolupar perquè és difícil saber escoltar. Saber escoltar vol dir, doncs això, estar en neutralitat, escoltar realment l'altre i, en tot cas, després saber identificar què pot estar-li passant a aquella persona i decidir què és el millor que se li pot dir. No se li pot dir, doncs no, això que estàs fent està malament, per exemple, i hauries de fer una altra cosa, que és el que normalment passa, no? Potser aquella persona el que està necessitant és simplement que l'escoltis, i punt. I llavors, doncs, oferir-li la teva ajuda o oferir-li una informació que potser aquella persona està disposada a escoltar-la, però pot ser també que no la vulgui escoltar o que no estigui interessada o que simplement no la pugui entendre. Mm-hmm. Això és molt important considerar-ho. Val tenir-ho present, perquè a vegades donem informació a una persona que no està en condicions de poder-la ni entendre ni acceptar. Val? Sí. A vegades l'emoció, el sentiment té aquella persona atrapada en un parany i llavors el que més necessita és simplement que tu estiguis allà acompanyant.
Mm-hmm. Donant la mà.
Donant la mà, exacte. És a dir, en parella ja és més complicat.
Sí. I simplement això, escoltar i intentar donar uns quants ítems de coses que són probables que es puguin arribar a fer, sí. Però no intentar solucionar la vida dels altres, perquè ja també prou de feina tenim amb la nostra, no?
Exacte. Jo sempre dic que és important no interpretar, val? Sobretot en parella, perquè es comet molt aquesta equivocació, i sobretot respectar el procés de l'altre. O sigui, és molt fàcil que diguem, pues jo faria això i has de fer això, perquè si no... I moltes vegades ens deixem influenciar per persones que estan properes a nosaltres i ens deixem guiar per aquestes persones, però no ens adonem que estem prenent una decisió que no és nostra. Mm. Ens hem deixat guiar per aquelles persones, que encara que ho facin amb la millor intenció, però no és la manera de poder solucionar i veure clarament o afrontar clarament les nostres pròpies dificultats. Mm. No? Llavors, és això.
Estàvem parlant tota l'estona d'empatia versus coses negatives, però també n'hi ha de positives. És a dir, nosaltres podem ser empàtics davant d'una situació molt bona que li està passant a algú molt proper.
Clar, sí, sí, ens alegrem de que algú doncs, li hagi tocat la loteria o que hagi passat de curs, o el nostre fill que o s'ha graduat, o que ja ha passat el curs per entrar a la universitat, òbviament, clar que sí.
I quantes vegades es confon el que és empatia amb sensibilitat? És a dir, hi ha qui diu, és que jo estava mirant una pel·lícula i m'he posat a la pell d'aquell personatge que ho estava fent superbé i estava pensant, oi, mira, jo... I això no és exactament,
sí,
no?
Sí, jo més que... Sí que pot ser una forma d'empatia. El que passa que jo veig més com que ens sentim identificats amb certes situacions que ens toquen ferides emocionals o no, ferides o emocions que hem tingut intenses o records o experiències que hem tingut intenses, llavors ens identifiquem amb aquelles situacions. Jo diria més, sobretot si són pel·lícules on hi ha un drama i empatitzem o sintonitzem empatitzem amb aquella persona que està patint o que està, o li passa una desgràcia o s'ha quedat sola o l'han abandonat, el que sigui del personatge, més aviat ens sentim, ens toca la vulnerabilitat, perquè ens sentim vulnerables en aquell aspecte. Què faria jo? Clar, a la gent li agrada molt veure la realitat. A les pel·lícules la gent busca que li expliquis la realitat perquè necessita veure la realitat, entendre-la, connectar-hi, no? No, per això no ens agraden les pel·lícules que no ens creiem les coses, no? Que no ens semblen basades en un fet real. I, això és una... És diferent una pel·lícula de riure, no? Però quan anem a veure una història que podria ser real, ens agrada que ens expliquin alguna cosa que ens fa sentir la realitat d'aquella història, no?
Això és com molt femení, no? Ara estava pensant jo en totes les persones que ens estiguin escoltant ara mateix i pensin, però és que jo... A mi m'encanta el cinema friki. I bé... Dins de cinema friki hi ha coses de l'espai, coses que, com a mínim ara per ara, no crec que puguin arribar a passar. O superherois, o... Són coses que, teòricament, no són del nostre dia a dia. Potser per això és un públic una miqueta més masculí que no pas femení?
A veure, òbviament tenim més capacitat, més sensibilitat, no perquè els homes no siguin capaços, però ho tenim molt més desenvolupat les dones, precisament pel fet que podem ser mares i podem crear vida, no? Això ens dona, ens permet ser més sensibles i més vulnerables. I precisament això és el que jo sempre dic que falta en el patriarcat, no? El sistema en el que vivim, i falta la visió femenina, perquè tot és molt... És molt insensible, no? Invadim o ens estem abusant dels recursos naturals, de la natura, creiem que som els amos del món i no ens adonem del que realment estem fent, estem matant o estem trencant l'equilibri del planeta, no? Llavors això, des d'una mirada femenina, és una cosa que ens dol. Val? Des d'una mirada masculina és com que és el que ha de ser i no pot ser d'una altra manera, i per què ho hem de canviar? I ho dic una mica així planament, però vull dir, perquè moltes vegades és això, la masculinitat tal com està avui dia, que està en un procés però encara no veiem clarament cap on vol anar, doncs normalment s'expressa així. Si això està bé, per què ho vols canviar? En canvi, la dona tenim una altra visió de les coses. Volem crear coses noves, volem obrir-nos, estem obertes més a obrir-nos a coses noves, i per això doncs el desconegut, ara el que deies, no? Temàtiques com el que podria ser la pel·lícula Avatar, per una dona és molt més factible que això sigui real que no pas per un home. Per què? Perquè allà hi ha una sensibilitat, hi ha un respecte cap a la natura, cap al regne animal, l'arbre de les ànimes, tot són simbologies, val? Que ens aporten un escalfor, ens aporten ens omplen el cor, val? Perquè lo femení és això, és amorós. Clar. Llavors, clar, si renunciem a aquesta mirada amorosa sobre la vida, inclús sobre nosaltres mateixes, no? Perquè una de les coses que jo també vull dir respecte a l'oceà empàtiques, les dones, jo crec que no s'han adonat encara, no ens hem adonat, m'hi poso jo també, encara de la quantitat de temps i energia que deixem de dedicar-nos a nosaltres mateixes, precisament perquè està empatia cap als fills, empatia cap a la parella, empatia cap als altres, no? I realment és si realment en som conscients, ens quedaríem una mica espantades, de la quantitat d'energia que som capaces de dedicar als nostres, pues això, a la família, a la parella, als fills, a altres persones, pues perquè se'ns ha donat aquest rol i el sabem fer molt bé i se'ns dona molt bé i a més se'ns dona ja el portem de fàbrica, jo diria. Sí. Però realment ens ha pres molta capacitat, ens ha tret molta de la nostra naturalesa primigènia i natural, no? Jo no dic de tornar a les cavernes, no estic dient això, que a vegades es confon, no estic dient en absolut això. Estic dient de recuperar doncs uns espais, no un sol, sinó molts espais on la dona realment se sent viva. Mm-hmm. Per exemple, la sexualitat. Tal com està concebuda en aquest món occidental, no té res del que realment ens interessa a les dones. Val? Ho sapiguem o no? Això ja és una altra història. Depèn de cada una que ho busqui o no, perquè el que busca ho troba, no? Però clar, ens hem de qüestionar moltes coses.
Sí. És com si anéssim al ritme del que ens marca l'actualitat.
Sí, ens acoplem.
Sense pensar en nosaltres mateixes i dient no, és que això és així, és igual, tira, ja ho arreglarem, no?
Sí, s'ha normalitzat i llavors, doncs, dintre de les possibilitats que tenim, doncs triem les que tenim més a l'abast, però que són realment... miserables, jo diria, comparat amb el que podríem tenir. D'acord? Llavors, jo aquí m'hi poso molt, molt vehementment, perquè penso que la dona aquí té un paper molt important a desenvolupar i que serveixi de crida també perquè ella comenci a obrir les orelles, perquè està sent molt necessari sí. que fem aquests canvis.
Hauríem de fer un dia un programa sobre l'empoderament femení. Com fer-ho? Com començar sí. a agafar ja el brau per les banyes?
Sí. A mi m'agradaria aclarir, això d'empoderament a vegades es tergiversa, perquè
sí,
jo diria força femenina més que poder, perquè poder està molt... molt banalitzada aquesta paraula o molt confosa per el que ha sigut el poder masculí o patriarcal i el poder femení no té res a veure amb això.
És el mateix que el feminisme.
Clar.
Segons com la diguis, pot ser una paraula una miqueta pejorativa, més que
sí.
no pas una altra cosa.
Sí, sí, quan perquè realitat... el feminisme més radical doncs, ha atacat l'home i ha anat a buscar, a fer-lo culpable de moltes de les nostres... I, de fet, no hi ha cap culpable.
No.
És un nivell on hem estat, on havíem de traspassar per poder arribar on estem avui i desenvolupar-nos més enllà d'això, no?
Sí.
Forma part de l'evolució, jo crec.
És guanyar per mèrits propis o guanyar enfonsant el del costat, que no cal, no?
No cal, perquè realment no és un guany.
Exacte, això mateix.
No és un guany, no, al final te'n dones compte. Però clar, tots ho hem d'aprendre i l'aprenentatge és individual. Col·lectiu és complicat. Hi ha d'haver-hi un mínim nombre de població, de gent, que doni un pas endavant perquè la resta, això segons una teoria que hi ha científica, no? Que és la teoria dels camps morfogenètics, que els canvis es produeixen d'aquesta manera, són salts, diguem-ne, no? Llavors, quan hi ha un nombre mínim de l'espècie que ha fet un canvi, llavors passa, el canvi l'adopta tota l'espècie sencera, encara que no estiguin en connexió, eh? Vull dir, es fa a través de l'energia, dels camps morfogenètics, que no es veuen, però no vol dir que no existeixin.
No, no, perfecte. O empàticament, també, fins i tot.
Correcte, clar. L'empatia que... és això també, és empatitzar amb lo nou, amb la informació nova que ens arriba moltes vegades les nostres pròpies creences o la nostra forma de viure o el nostre equilibri. No volem que es mogui res, ni volem trencar res o canviar res o variar res i llavors ens tanquem aquests nous canvis, aquesta nova informació. L'empatia també és una capacitat per poder acceptar que hi ha nova informació que ens pot interessar.
Hi ha moltíssima informació que ens interessa, evidentment, la que ens dones cada setmana a través de la flor de pell, faltaria més. Més que res perquè ens ensenya moltíssimes coses, coses que fins i tot sabem, però que no som conscients que nosaltres sabem. És a dir, també seria una manera com d'empatitzar amb totes aquestes paraules que ens dones, escoltar sobretot, què és el que ens dius, tota aquesta informació, i buscar-la en el nostre interior. I a partir d'aquí, si ja tenim les claus, és més fàcil després poder tirar endavant.
Sí, de fet és un gran pas.
Sense claus no es va enlloc.
Sense la informació no es va enlloc i després, evidentment, s'ha d'entrenar. Això sí que és ineludible, l'entrenament
sí,
en els nous hàbits. Primer reconèixer els anteriors dels que ens volem desprendre, perquè no s'esborren amb una goma.
Mm.
I és un procés d'anar canviant i d'anar fent una neteja, diguem-ne, una buidada de tot allò que ja no necessitem per poder acceptar lo nou i acollir-ho també. I esperar que d'aquesta forma doncs, vagi madurant dins nostre i vagi produint uns resultats diferents, perquè fins ara els resultats que estem tenint en moltes coses ja veiem que no funcionen. Les parelles es trenquen, les parelles estan en una crisi tremenda, hi ha un desencontre important, jo ho estic vivint cada dia, i llavors, clar, doncs hi ha una part de la població que està interessada en la nova informació i una part que es nega a sortir de l'anterior. I sobretot la part masculina, doncs perquè no han arribat encara a sintonitzar amb aquesta o empatitzar amb aquesta nova informació que els aportaria una capacitat més gran de poder entendre quins són els problemes i els conflictes en els que es troben, perquè tenen un origen i tenen una raó de ser. No són perquè sí, no és perquè els humans som així, no. Som així perquè, bueno, doncs perquè hem heredat una sèrie de patrons i si no coneixem aquests patrons i no els identifiquem, no els podrem canviar mai.
El primer pas és el que ens estaves comentant fa només una estoneta, que és primer conèixer-te tu mateix.
Sí, això és vital.
I com ens coneixem? Com ens reconeixem a nosaltres mateixos?
Doncs en primer lloc, conèixer d'on venim, la nostra família de procedència, quins són els nostres grans somnis i potser no hem complert, preguntar-nos, qüestionar-nos doncs, aquestes coses, no? Quin era el meu somni no, i potser el vaig oblidar i no me'n recordo ni de quin era, no? Però tot té a veure, si no sabem d'on venim, no sabem cap on anem. Llavors, per saber d'on venim hem de saber si el que hem heretat ens interessa continuar-ho perpetuant o ens interessa revisar-ho i canviar coses.
Perfecte.
Perquè llavors es tracta d'això, sobretot. Quins resultats estic obtenint jo a la meva vida? Què és el que hauria de canviar per obtenir uns resultats diferents? Això ja ens posa davant de les situacions, no? I al final és tot el mateix. Relacions, economia, la salut i poca cosa més. Vull dir, és el que tenim a la vida. Llavors, si alguna d'aquestes coses no funciona és perquè, i no tenim bons resultats, és perquè algú estem enfocant malament. Llavors, clar, no és una qüestió de sort o de riquesa o pobresa, sinó és com jo estic enfocant la meva vida i com ho estic veient. Si em crec o em considero una persona perdedora o una persona pobra, doncs ho veuré tot en pobresa. No tindré connexió ni tindré capacitat per poder connectar amb la riquesa. I així dit, sembla molt fàcil, però òbviament és tot un desenvolupament i és conèixer les nostres potencials per saber quins són els que hem de potenciar més o desenvolupar i ja està. I a partir d'aquí, doncs, reconèixer quins són els patrons que jo he heretat i els que jo hauria de canviar per tenir uns resultats diferents i sobretot això, saber on jo m'entrebanco, quines són les coses que a mi realment em costen. Sí. Les que són fàcils, doncs mira, perfecte, perquè sempre les podré aprofitar i si m'hi puc dedicar i guanyar-me la vida amb el que m'agrada, doncs millor que millor. Normalment no és així. Normalment estem fent coses que potser no ens agraden prou. Però, clar, quina és l'actitud davant d'una feina que potser no t'agrada o no et dona el que tu voldries? Aquí és on hem de revisar i enfocar-ho d'una manera molt diferent.
Clar, en aquest temps que estem vivint és més, però arribo a final de mes, més que no pas la feina m'agrada.
Clar, però a vegades no pots canviar de feina, llavors és enfocar-ho diferent. Perquè al final es tracta de que si jo no dono el millor de mi mateix o mi mateixa, els resultats que obtindré sempre seran
els justos,
per anar justos passant, no? O per anar tirant, i clar, i ens pensem que si mentrestant anem tirant ja n'hi ha prou, pues jo crec que ens enganyem, perquè això no ens dona la plenitud, la felicitat i la satisfacció de viure.
Hauríem d'aprendre també a trencar amb les coses que no ens van bé a la vida, o clar, que no ens agraden o que no ens acaben d'omplir.
Clar, sí, perquè segurament l'enfoc s'hauria de modificar, és simplement això. No és, al final és canviar hàbits de pensament, no és tan complicat, el complicat és el compromís. Sí, per dir, si jo em vull conèixer a mi mateix, m'he de comprometre amb aquest camí. I he de buscar les eines per poder arribar a conèixer a mi mateix. Quan jo em coneixo a mi mateix, llavors la meva relació amb la resta del món canvia. Perquè no sento tant que la gent em perjudica, sinó que jo sóc conscient de fins a quin punt jo m'estic perjudicant, o estic atraient, o estic socialitzant amb una gent que a mi realment no m'aporta o no m'enriqueix, o amb els que no estic compartint els mateixos valors. Clar, tot es va ordenant.
Ens agrada massa la comoditat, no? Aquella estabilitat falsa que tenim al davant moltes vegades de sí, però ja ho faré, ja, és igual, ja, una miqueta més endavant.
Sí.
I així acabem sempre encallats.
Sí. O arriba el moment de la jubilació i llavors ja no tenim energia tampoc per... Ja ho estic allargant molt, però m'hi trobo amb moltes persones que han arribat a aquest moment i realment no saben què fer amb la seva vida, no saben qui són, ja no tenen, o sigui, no estan actius laboralment, però fora d'aquí és com que no han tingut una vida.
Primer punt seria aquest. Segon punt, una vegada ja et coneixes i has intentat fer tota aquesta feina, és escoltar l'altre. Què és el que li passa a l'altra persona? I després, què fem?
Depèn, clar, si és simplement una relació... Depèn de la relació que tu puguis mantenir o decideixis establir amb aquesta persona. Si són amb els pares, que potser tu has estat visquent a casa els pares, a veure què jo decideixo aquí, no? Respecte a la meva vida.
I quan et trobes amb alguna persona amb la que tens un sentiment d'empatia i tot de cop es converteix en un fer-li de mare, entre cometes, em refereixo... Com que sé que tu sempre em dones un cop de mà i em dones totes les opcions que jo tinc, jo no he de pensar i em repenjo.
Això és molt...
Què fem?
És molt, molt comú, vaja. És més, inclús passa de cara, que també això ho parlàvem fora micro, passa a l'educació de pares a fills. Molts cops els estem donant als fills moltes coses perquè creiem que els hi han de donar el millor, però no els hi estem donant, no els hi estem ensenyant el valor que té guanyar-se aquelles coses. O sigui, a partir d'una edat i menys de 10 anys, els nens i nenes ja poden fer-se responsables de moltes coses. I si volen alguna cosa, si han de tenir l'experiència d'haver-s'ho guanyat.
Sí.
Val? Llavors, normalment és, no, ja t'ho compraré jo, o si et portes bé a proves, doncs ja t'ho compraré, però sempre és com que ell, no els estem donant aquesta informació perquè ells es facin responsables de la seva pròpia vida, en el sentit de dir, bueno, jo quan sigui gran, a què em dedicaré i com em guanyaré la vida? Perquè, clar, els teus pares no estaran tota la vida pagant els estudis o aquest màster, o ara aquest altre, i ara aquest curs de postgrau, el que sigui, no? Ell ha de tenir l'experiència d'haver-se guanyat les coses, perquè si no, no és una persona que estigui capacitada per poder aconseguir no només el seu somni, sinó ser competitiu, i no m'agrada dir aquesta paraula, però bueno, sortir al món laboral i saber guanyar-se el seu lloc, no? O saber donar-se'l o generar el seu propi negoci. Aquestes capacitats no venen soles, no venen perquè facis un màster. Sí, moltes vegades acaben la carrera, avui per avui, és lo normal. Ara un màster, ara un altre. I al final són persones que tenen molts coneixements, però no hi ha cap experiència d'haver-se guanyat ells les coses, no? I per això en aquest país hi ha tan poc emprenedor. O el que hi ha és més de, doncs, això, les noves tecnologies, i quan el futur és que ens haurem de reinventar, perquè s'està acabant el món laboral tal com el coneixia. Llavors apareixeran noves professions, tot això, s'hauran d'espavilar els de la nova generació.
No ho podem pas fer nosaltres, no?
Correcte. Llavors, això que deies, no? Hi ha moltes persones que, per no fer-se responsables de les seves decisions, o per por a equivocar-se, o per por a ser rebutjats, s'acostumen a tenir, no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però és com vampiritzar amb una altra persona, no? Jo sé que puc comptar amb ella, l'altra persona fa un joc en aquí, no? És com un joc emocional. Jo em sento bé perquè em necessites, i l'altra s'aprofita, no? En el sentit de pues, bueno, jo quan tinc un problema o quan tinc un dubte, pues, li demano l'opinió a aquesta persona i segons el que em digui, pues, bueno, jo ho faré. Però al final no m'estic fent responsable del que em passa ni de si què necessito jo per prendre aquesta decisió. És molt fàcil demanar opinió a un altre. Que a veure, que no dic que no s'hagi de fer, però hi ha moltes persones que es recolzen en això, que s'acostumen a viure així i s'envolten de persones de les que són molt dependents emocionalment perquè necessiten tenir-les a prop per sentir-se segures o per sentir-se que en un moment donat han de prendre una decisió i necessiten algú que els reforci.
I com hem d'actuar davant d'aquesta situació?
Doncs ja dic, la maduresa emocional, que és una cosa que no s'ensenya, però bueno, però és així. Clar, conèixer tu mateix passa perquè tu assumeixis quines són les teves mancances emocionals, quines coses et fan reaccionar d'una manera distorsionada, per exemple.
I o per l'altre costat? Què vols dir? És a dir, la persona que ha estat vampiritzada, entre cometes, és a dir, si quan nosaltres tenim molt clar que sí, que empatitzem amb aquesta altra, però també tenim molt clar que aquella persona al final ja ens està utilitzant.
Llavors és qüestió de posar límits, clar. Com a persones hem de saber establir, delimitar, perquè aquella relació ens està conduint a més això, que ens pren molta energia. És com el que dic, les dones no som conscients de l'energia que hem arribat a deixar-nos de donar nosaltres mateixes pel tema d'estar dedicades a la parella i als fills. L'energia és una cosa que es perd molt fàcilment, i més quan hi ha situacions de negativitat, es perd d'una manera que no en som conscients, i baixa molt fàcilment. Llavors, quan l'energia baixa, l'energia vital baixa, no tenim capacitat de solucionar, no tenim capacitat creativa, no tenim capacitat tot el que ens ve ho veiem com un problema i no com una oportunitat. Per això és molt important mantenir l'energia vital alta. I això jo també ho treballo molt, perquè és molt important entendre-ho, fins a quin punt no en som conscients i de quina manera, sent conscients, pots evitar que aquesta energia es perdi.
Fantàstic. Jo em quedaria amb aquesta frase que acabes de dir ara mateix, allò de no hi ha problemes, sinó que hi ha oportunitats.
Correcte.
Oportunitat de sortir-te'n, de treballar-ho, de treballar-te tu mateix, per poder obtenir sempre el millor rendiment possible per tu.
Sí, sí, sens dubte. És que si no ho fas per tu mateix, no ho podràs fer per ningú. I això a vegades ens costa d'acceptar-ho, eh? I assumir-ho, sobretot d'assumir-ho.
Déu-n'hi-do. Doncs, Roser, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Gemma.
Ens veiem d'aquí 15 dies, amb més coses encara.
Sí, senyora.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.